7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern espanyol designarà l'edifici de la prefectura de Via Laietana com a lloc de memòria. El Consell de Ministres també aprovarà una comissió per avançar en la restitució de les figures de Lluís Companys i Salvador Puig Antich. Maria Pagès.
Així ho ha dit el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, que amb tot, però, assegura que això no significarà que la policia marxi d'allà.
Ese edificio en la Via Laietana va a ser designado lugar de memoria con el expediente preciso y, por tanto, así será acorde a lo que es la Ley de Memoria Democrática de octubre del año 2022 y su futuro uso será lógicamente acordado entre todas las administraciones desde el consenso, el diálogo compartido y la mejor decisión que podamos tener entre todos, ¿no? Pero que será lugar de memoria, lo traslado con absoluta seguridad.
Neix una associació per promoure el català al sistema sanitari davant una situació d'emergència lingüística.
L'entitat proposa crear un síndic de la llengua a cada centre i un pla d'acollida per a metges residents. El president de l'associació, el doctor Lluís Mon, adverteix que el primer que cal és la conscienciació del problema del català a la sanitat pública.
La nostra primera feina seria de conscienciació de la gent, perquè pensin que s'ha de fer alguna cosa, no? Si no aconseguim això, per molt que facis cursos de català, no avançaràs, no? Aquesta feina, no sé si és possible o no, però s'ha d'intentar, jo.
Allau de crítiques al decret del govern que permetrà omplir piscines públiques i comunitàries aquest estiu si es fan servir com a refugis climàtics.
Els municipis retreuen a l'executiu que els hagi traspassat la responsabilitat del control de les privades. Els ecologistes denuncien que beneficiarà els hotels i els veïns s'hi oposen pel problema que tindran per fer efectiva la mesura. Rubén Llach és el vicepresident del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida.
Les comunitats de propietaris no tenen un personal que vengui per les instal·lacions. Per tant, això implicaria contractació de personal, prevenció de riscos laborals, coordinació d'activitats econòmiques, assegurances addicionals per preveure situacions, alta en hisenda amb activitat econòmica. Fins i tot s'estimaria més no fer l'ús de la piscina que obrir la piscina a pràcticament tothom que vulgui entrar.
En cultura, el govern dona el tret de sortida a la celebració de la Diada de Sant Jordi amb la lectura del tradicional pròleg que ha anat a càrrec dels escriptors Jordi Puntí i Clara Caraltó.
Pere Aragonès ha clos l'acte que ha comptat amb les actuacions musicals de Sara Roy. El president assegura que la Diada de Sant Jordi ha de ser també un dia per reivindicar la llengua.
Però també el dia de Sant Jordi reivindiquem amb més força que mai la nostra llengua, la llengua catalana. I ho hem de fer amb tot l'orgull i sense cap tipus de complex. Reivindiquem que és una llengua tan vàlida per fer-ho tot a la vida, com qualsevol altra. Una llengua que ha patit i pateix intents de minorització, encara avui, i que necessitem tenir-ne cura més que mai.
I en esports, Jordi Cervantes, més Jabari Parker pel Palau Blaugrana.
L'ale pivot del Barça ha renovat amb el conjunt blaugrana per a les pròximes dues temporades, fins al 2026. El jugador nord-americà de 29 anys va arribar al Palau després de 8 temporades a l'NBA. Parker suma ja un total de 65 partits disputats fins ara, superant els 10 punts de mitjana.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una temperatura força fresqueta la que tenim a hores d'ara a gran part de Catalunya, també a les comarques de Ponent o de Tarragona, on ahir pujava la temperatura màxima, avui ha anat descendint i, per tant, un ambient ja molt més propi per a aquestes dates i fins i tot una mica fresquet. A més, va bufant el vent a les comarques de l'Ebre, també les del Pirineu i a l'Alt Empordà, fent que hi hagi encara més sensació de fred. I els núvols que tornen a augmentar a gran part de les comarques de Girona i del nord de Barcelona. Núvols que al llarg d'aquesta nit acabaran deixant alguns plogims una altra vegada d'una forma dispersa. No estarem parlant de grans quantitats d'aigua i sobretot al voltant del Vallès Oriental, el Barcelonès, el Maresme, la Selva, el Gironès i el Baix Empordà, igual que el sud de la Garrotxa. Hem vist el dijous, també despertarem amb aquests núvols abundants a cavall de Barcelona i de Girona. Fins i tot s'estendran una mica al Camp de Tarragona. Demà al migdia s'obriran clarianes per tornar a aparèixer més nuvolades demà a la tarda amb xàfecs que arrencaran del Prepirineu i viatjaran fins a la costa de Barcelona i de Girona. I la temperatura no acabarà de remuntar. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La veritat és que avui parlem bàsicament i sobretot d'aturades habituals, per tant, vies properes a Barcelona i les seves rondes, rondes carregades, sobretot en sentit Besòs, però també aturades habituals a les autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona, C58 i C33, entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. Autopista AP7, per intervencions puntuals, arreu parell de quilòmetres, a Barberà del Vallès, en sentit sud, i a l'extrem sud de Barcelona, cap gran sorpresa, Autovia A2, també lenta amb aturades, entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, en sentit Martorell, i la B23, també amb aturades d'uns 2-3 quilòmetres, entre Molins de Rei i el Papiol, direcció Martorell. En el moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
Fabriquem talent i innovació amb les incubadores de projectes de logística 4.0 i impressió 3D. Fabriquem una nova economia, apostant per la sostenibilitat amb la creació d'un ecosistema d'indústria 4.0 referent al món, el D-Factory Barcelona. I és que fabriquem ocupació per a més de 137.000 treballadors en un espai de més de 10 milions de metres quadrats, amb serveis d'avantguarda i avantatges competitius per a més de 270 empreses. Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Fabriquem oportunitats per al teu futur.
Aquest estiu vibra amb la millor música en un escenari únic a la Mediterrània. Cap Roig Festival presenta...
Diana Krall,
Passenger,
The Tires,
Andrés Calamaro
i molts artistes més. Cap Roig Festival, l'has de viure. Del 12 de juliol al 16 d'agost. Entrades a caproigfestival.com. Patrocinador principal, CaixaBank.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern espanyol assegura que designarà l'edifici de la prefectura de Via Laietana com a lloc de memòria. Així ho ha dit el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Àngel Víctor Torres, que amb tot però assegura que això no significarà que la policia marxi d'allà.
La decisió sobre això dependrà del Ministeri d'Interior i de moment no hi ha cap intenció de traslladar la prefectura superior de la Policia Nacional a Catalunya. El ministre ha fet aquest anunci després de reunir-se a Barcelona amb l'alcalde Jaume Collboni, que per la seva banda li ha demanat que el govern vagi més enllà perquè no quedi només en un acte simbòlic. En aquest sentit, dimarts vinent, el Consell de Ministres ha d'aprovar un acord per la Comissió de Restauració, que, entre d'altres, haurà de restituir les figures de Lluís Companys i Salvador Puig Antich.
Sigui com sigui, però Collboni també li ha recordat al ministre que cal anar més enllà i aprofundir també en l'anul·lació dels processos judicials de Companys i Puig Antich. És una històrica reivindicació tant de les associacions antifranquistes com de la família de l'activista que continua la seva lluita als tribunals per aconseguir aquesta fita. Carina Bellbé.
El ministre socialista ha donat pocs detalls sobre aquest anunci sorpresa, ja que recordem fa un any el PSOE va tombar al Congrés la iniciativa de convertir la comissaria de Via Laietana en un centre de memòria, al·legant que els temps de repressió ja estaven superats. Ara, però, el nou govern de Pedro Sánchez advoca per recuperar aquesta reivindicació ciutadana i política. Escoltem l'anunci que ha fet Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica.
Ese edificio en la Via Laietana va a ser designado lugar de memoria con el expediente preciso y, por tanto, así será acorde a lo que es la ley de memoria democrática de octubre del año 2022 y su futuro uso será lógicamente acordado entre todas las administraciones desde el consenso, el diálogo compartido y la mejor decisión que podamos tener entre todos, ¿no? Pero que será el lugar de memoria lo traslado con absoluta seguridad.
El ministre també s'ha compromès a anul·lar els judicis franquistes a Lluís Companys i Salvador Puig Antich, assegura que la llei de memòria democràtica considera nul·les aquestes sentències. Justament enguany s'ha commemorat el 50 aniversari de la mort de Puig Antich i l'any vinent es commemorarà el 50 aniversari de la mort del dictador Francisco Franco.
Per entendre què és el que ha anunciat avui el ministre de Memòria Democràtica i per saber quin abast real pot tenir aquesta mesura o si és més simbòlica que real, avui ens acompanya en directe l'antropòleg i professor de la Universitat de Barcelona, el senyor Manuel Delgado. Molt bona tarda, benvingut al Notícies en Xarxa.
Hola, bona tarda.
Ho dèiem ara, quin és l'abast real del que ha anunciat avui el ministre? És suficient o, com demana Collboni, cal anar més enllà?
D'entrada, s'ha de reconèixer que té alguna cosa d'enigmàtica, per no dir de sarcàstica, el fet de que la policia continuï present en un lloc que al capdavall és el que és, ja ha estat el que ha estat, i algú pot interpretar que hi ha una certa continuïtat, sobretot per aquells que pensen que potser la transició no va ser allò que alguns volien que fos. no sé, realment és estrany, no? I sincerament, ara mateix, veient el plan, no faig una idea de com es pot fer. És com si la model es convertís en un lloc de memòria visitable amb gent en persona de dintre. No sé. Clar, perquè representa que si és un lloc de memòria hauria de ser un lloc visitable. Jo l'altre dia vaig anar amb els meus nets a la model perquè veiessin com era jo, i a mi em faria il·lusió tornar a la prefectura de Via Laietana, perquè hi vaig estar un parell de vegades i m'agradaria recórrer-la de nou. Però si està la policia ja en actiu, pues no, és que no entenc com ho poden fer.
Per tant, entenem que el ministre ha dit que dependrà dels usos que s'hi vulgui donar d'acord amb totes les administracions, però hem de preveure que no serà fàcil que es mogui la prefectura de policia.
Bueno, aleshores, per què vols un lloc de memòria aquí? Per posar una placa a l'entrada, ja, no sé, no cal tampoc un tractament especial. Si és un lloc de memòria, representa que és un lloc on, per exemple, le pots portar un col·legi, no sé, pot posar un exemple. És un indret que és justament de memòria, perquè la faci en memòria els que han estat, els que se'n recorden, però també, sobretot, els que no se'n recorden o no ho saben. Si realment no es pot convertir en un espai didàctic on fer una pedagogia del que va ser el franquisme, pues, sincerament no veig quina operativitat pot tenir.
Sobre l'altra qüestió, sobre aquesta comissió que ha de restituir les figures de Companys i Puig Antic, també pensa que és un pas tebi, perquè el que realment es demana és l'anul·lació dels processos judicials, dels judicis franquistes.
A veure, va haver-hi milers de judicis franquistes i milers de persones que van ser jutjades i condemnades. Però això no va ser fa moltes dècades i afecta a venerables ancians, si és que encara viuen. No, això va passar fins als 76-77. O sigui, clar, la qüestió està que estem parlant d'una memòria relativament recent que per alguns està ben present. A més, escolta'm, a veure, això, perdoneu, però és un lío, eh? Per exemple, es vol revisar el judici contra de Puig Antí? És que saps què passa? Que quan de sobte aquest tipus de fenòmens mediàtics o històrics apareixen, sorgeixen dubtes. L'any que ve se celebrarà el 50è aniversari de l'apossellament de Joan Paredes Manot, de Chiqui. Sí, jo no estic segur, eh? Però en canvi seria una injustícia. Puig Antí, que era un anarquista del 1000, i Joan Paredes Manot va morir executat pel mateix règim, però era, bueno, era extremament, que venia, era una persona acusada de pertany a ETA. Es farà una diferència? Joan Paredes Manot també tindrà una revisió del seu judici? Tindran una revisió del seu judici els cinc executats el mateix dia que van matar Cuixarol a Chiqui? Jo estic àvid per saber com ho resolen.
Hi ha una doble vara de medir.
Hombre, no sé, és que si no es veu com es pot solventar aquesta mena de contrasentit. Què passa? Que hi ha víctimes del franquisme bones i víctimes dolentes que al capdavall sembla que es mereguessin que les afusillessin? Ui, ui, ui. Jo, és que, escolta'm, és que aquí hi ha un problema de base. Escolta'm, quasi gairebé de 45 anys que va morir el dictador. Vols dir que han hagut d'esperar fins ara per reivindicar la memòria històrica de les seves víctimes? O sigui, 55 anys fan. O sigui, té algun sentit? Què passa? Que ara volen reivindicar la memòria d'aquestes persones perquè ja no poden castigar els responsables de la seva mort. I això és clar, és com una broma. I a més, o sigui, aquí la qüestió està que hi ha moltíssims indrets que també mereixerien un subratllat perquè allà va haver-hi víctimes del franquisme. Per això, d'una forma o altra, ostres, tampoc entens que vulguin tirar els monuments franquistes, perquè almenys els franquistes tenen la seva memòria en forma de monuments. Les antifranquistes no la tenim. Tret, diguem-ne, no sé, alguna placa, algun monument, algun detallet, però no es pot comparar. Quan tenen un monument franquista, què hi ha? No hi ha res. No hi ha res, perquè justament el que es vol oblidar és que si es van oblidar els crims del franquisme, no va ser pels franquistes. van ser per aquells que proclamaven que portaven la democràcia, i particularment de l'esquerra. Va ser l'esquerra la que es va oblidar, diguem-ne, de les seves pròpies víctimes. Per això esperen 55 anys de fer monuments de la memòria de les seves víctimes. 50 anys, estic calculant malament.
Déu-n'hi-do. Doncs moltíssimes gràcies, Manuel Delgado, antropòleg i professor de la Universitat de Barcelona. Moltíssimes gràcies per atendre els micròfons del Notícies en Xarxa.
Adéu-siau. Encantat. Adéu.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Més titulars del dia. Neix una associació per promoure el català al sistema sanitari davant una situació d'emergència lingüística. L'entitat proposa crear un síndic de la llengua a cada centre i un pla d'acollida per metges residents.
Promoure l'ús del català en l'àmbit de la salut. Amb aquest objectiu neix l'associació Metges Salut pel Català, que s'ha presentat aquest dimecres a Barcelona. Algunes de les propostes són crear una figura a cada centre que vetlli per l'aplicació de la política lingüística, una mena de síndic del català o un pla d'acollida per a residents. El president de l'associació, el doctor Lluís Mont, adverteix que el primer que cal és la conscienciació del problema del català a la sanitat pública.
La nostra primera feina seria de conscienciació de la gent, que pensin que s'ha de fer alguna cosa, no? Si no aconseguim això, per molt que facis cursos de català, no avançaràs, no? Aquesta feina, no sé si és possible o no, però s'ha d'intentar, jo crec.
En la presentació, el conseller de Salut, Manel Balcells, ha demanat una cultura de comunicació en català dins de les organitzacions sanitàries abans d'exigir-ne el coneixement en els llocs de treball.
Ho dèiem ahir, continua l'allau de crítiques al decret del govern que permetrà omplir piscines públiques i comunitàries aquest estiu si es fan servir com a refugis climàtics. Els municipis retreuen a l'executiu que els hi hagi traspassat la responsabilitat del control de les privades. Els ecologistes denuncien que beneficiarà els hotels i els veïns s'hi oposen pels problemes que tindran per fer efectiva la mesura. Joan Ferrer.
Segons els col·legis d'administradors de finques, els veïns amb piscina comunitària no veuen amb bons ulls el decret del govern. Asseguren que obrir les piscines a qualsevol comportarà tota una sèrie de problemes, tant administratius com de convivència. Així ho assegura Rubén Llach, vicepresident del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida.
Les comunitats de propietaris no tenen un personal que vetlli per les instal·lacions. Per tant, això implicaria contractació de personal, prevenció de riscos laborals, coordinació d'activitats econòmiques, assegurances addicionals per preveure situacions, alta en hisenda amb activitat econòmica, fins i tot s'estimaria més no fer l'ús de la piscina que obrir la piscina a pràcticament tothom que vulgui entrar.
D'altra banda, des de l'Associació Catalana de Municipis, el seu vicepresident primer i alcalde del Masnou, Jaume Oliveres, critica la confusió que ha generat la mesura.
Concretar quin tipus de piscina privada estem parlant, comunitària, si és d'un establiment comercial, seria bo que el govern acabés de precisar per no generar confusió als ajuntaments.
El que sí que Oliveres considera positiu és que les piscines públiques puguin esdevenir refugis climàtics.
En plana internacional, aquesta hora comença la reunió del Consell Europeu. Abans, però, la Unió Europea ha anunciat que prepara noves sancions contra l'Iran després de l'atac a Israel.
Els ministres d'Exteriors dels 27 ho han decidit aquest dimarts en una reunió extraordinària on també han demanat contenció tant a Tel Aviv com a Teheran i que evitin una guerra a la regió. Els ministres s'han reunit a petició del cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, amb l'objectiu de condemnar l'atac contra Israel i coordinar una resposta. Han parlat de sancions que afectin la fabricació de drons com els que l'Iran va llançar contra Israel. La Unió Europea també ha acordat emetre un missatge de compromís amb la seguretat israeliana, tot i que Borrell ha deixat clar que la pau no serà possible a la regió si la guerra a Gaza continua.
I també en plana internacional, l'exalcaldessa de Barcelona i líder dels comuns, Ada Colau, i l'exlíder d'Unides Podem al Congrés i candidat de Sumar a les eleccions europees, Jaume Asens, s'embarcaran en l'anomenada Flota de la Llibertat.
Es tracta d'un operatiu que en els pròxims dies salparà des d'Istanbul cap a Gaza amb un miler d'activistes i un cargament de 5.500 tones d'ajuda humanitària. Colau ha confirmat en una publicació a Instagram que formarà part d'aquesta missió i ha agraït als impulsors de la iniciativa que l'hagin convidada.
Que Israel ha arrasat amb bombardejos Gaza, que segueix bombardejant, que ha matat a desenes de milers de persones, però que a més ara ha afegit la fam, perquè ha bloquejat tota l'ajuda humanitària fora de Gaza i ara mateix hi ha nens i nenes que estan morint de gana, no només per les bombes, i també s'estan fent amputacions sense cap mena d'anestèsia. O sigui que la situació és cada dia més crítica, més insuportable i vulnera tot el dret internacional. Per això, amb aquesta flotilla, el que es vol portar són tones d'aliments i de material mèdic absolutament imprescindible per salvar vides.
La Flota de la Llibertat estarà formada per un vaixell de càrrega que portarà 350 contenidors d'ajuda i 3 vaixells en què aniran els observadors, personal mèdic, representants polítics i mitjans de comunicació.
Notícies en xarxa.
Els Mossos d'Esquadra investiguen l'aparició d'un cadàver aquest migdia surant sobre el riu Ebre dins del terme de Campredó, entre la Pedrera i Font del Quinto. El cos estava en un avançat estat de descomposició. Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
Un veí ha estat qui ha donat el crit d'alerta al voltant de la 1:30 del migdia quan ha vist el cadàver surant al riu. Fins al lloc s'han desplaçat efectius de la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra, qui s'han fet càrrec de la investigació. De fet, des del cos policial han assegurat que estan a l'espera de fer l'examen forense per determinar si la mort ha estat natural o violenta, així com per determinar també el sexe com l'edat del mort i s'ha encaixat dins del perfil de les prop de 4 persones desaparegudes a les Terres de l'Ebre des de l'inici d'any. El lloc on s'ha trobat el cadàver és un punt on el riu fa meandre i l'aigua s'hi arremolina. De fet, no és el primer cop que apareix un cadàver a la mateixa zona. L'última vegada va ser l'any 2020.
En cultura, el govern dona el tret de sortida a la celebració de la Diada de Sant Jordi amb la lectura del tradicional pròleg que ha anat a càrrec dels escriptors Jordi Puntí i Clara Caraltó.
Pere Aragonès ha clos l'acte que ha comptat amb les actuacions musicals de Sara Roy. El president assegura que la Diada de Sant Jordi ha de ser també un dia per reivindicar la llengua.
David Gallofré.
La Diada de Sant Jordi ha començat a escalfar els motors amb l'acte institucional Pròleg de Sant Jordi. La tradició es va iniciar l'any 2022 i enguany els protagonistes han estat els escriptors Jordi Puntí i Clara Caraltó. Els dos autors han presentat dues reflexions sobre la imaginació, l'educació i la llengua. El president del govern català, Pere Aragonès, ha tancat l'acte amb una reivindicació de la llengua catalana.
Però també el Dia de Sant Jordi reivindicam amb més força que mai la nostra llengua, la llengua catalana. I ho hem de fer amb tot l'orgull i sense cap tipus de complex. Reivindiquem que és una llengua tan vàlida per fer-ho tot a la vida, com qualsevol altra. Una llengua que ha patit i pateix intents de minorització, encara avui, i que necessitem tenir-ne cura més que mai.
El pròleg de Sant Jordi ha tingut lloc al Palau de la Generalitat.
I ara una nova recomanació literària per aquest Sant Jordi, avui de la mà dels companys de Ràdio Sallent.
La Modista de Gràcia és obra de Marc Font, un jove de Gironella resident a Manresa que després de la pandèmia va decidir deixar-ho tot i embarcar-se en el viatge més llarg i especial de la seva vida. 7 mesos per Amèrica del Sud que li van servir, entre d'altres, per tornar amb un llibre de suspens sota la seva autoria.
Ràdio Sallent, Anna Hernández.
Escriure un llibre amb el mòbil a dins d'un bus recorrent 12.000 quilòmetres d'entre l'Equador i l'illa de Holbox, a Mèxic. Passar a treballar en una escola de màxima complexitat, agafar un any sabàtic per recórrer durant 7 mesos l'Amèrica del Sud, convertir la passió per la lectura a que una editorial publiqui la teva novel·la i en només 4 mesos vagi per la quarta edició. Pot semblar una utopia, però és el cas real del Marc Font, gironellenc d'origen i manresà d'adopció. Sense ser-ne conscient, va acabar publicant La Modista de Gràcia i ell mateix explica de què tracta.
Us heu d'imaginar una finca de Barcelona, d'aquestes tan boniques, modernistes. Al principal hi viu un noi que es diu Xavi, que és periodista, que treballa a La Vanguardia. De cop i volta, un dia a mitjanit, a les 3 del matí, truquen la porta, apareix una senyora amb un barnús blanc tacat de sang. I la Loreto s'acosta cap al Xavi, se'l mira, l'agafa de les mans i li demana: oi que sóc guapa.
La situa entre la novel·la negra i costumista, perquè a banda de la clara trama fosca hi ha un gran retrat de la ciutat de Barcelona i la seva societat. Després del seu llarg viatge, ara és professora de català i assegura que el millor regal és quan els alumnes li diuen que han llegit el seu llibre.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda. El Barça de bàsquet ha anunciat aquest migdia la renovació de Jabari Parker per dues temporades més, fins al 2026. L'aler pivot nord-americà de 29 anys va arribar al Palau Blaugrana fa 9 mesos després de 8 temporades a l'NBA.
Starting in the few couple weeks coming up, we play Olympia.
El primer repte és en les properes dues setmanes en l'eliminatòria davant l'Olympiacos. Espero que siguin duels intensos amb dues aficions entregades i molta energia. Els dos equips lluitem pel títol i recordo quan vam jugar allà amb l'afició grega entregada. Hem d'intentar omplir el palau de l'afició blaugrana.
Try to fill up the audience as much as we can as with Barcelona fans.
L'ampliació del contracte inclou una clàusula de sortida de que en el cas que el jugador accepti una oferta per retornar a la Lliga nord-americana. El Barcelona Open Bank Sabadell es disputen els duels de setzens de final del quadre individual i Rafa Nadal ha caigut eliminat davant l'australià Alex de Minuar. Anna Freixa, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, no ha pogut ser. Avui Rafa Nadal ha caigut davant Àlex de Minor per 7-5 i 6-1. Ja ho dèiem, que avui tenia un partit complicat, exigent, perquè s'enfrontava ni més ni menys que el número 11 del rànquing ATP. Nadal, però, tot i començar amb un break en contra, s'ha situat amb un 5-4 amb opcions en el primer set, tot i que al final de Minor s'ha acabat emportant doncs, aquest set i també la victòria ja en un segon set molt més còmode i molt més ràpid. Nadal, al finalitzar el partit, deia en roda de premsa doncs que evidentment era un partit difícil i més després de venir de tants mesos de parada.
Avui no m'ho puc permetre jugar un partit de 2 hores i mitja o 3 hores a un nivell competitiu, no? I he tingut l'oportunitat, no? D'anar 4-3, 0-15, 15-30, he fallat dues dretes i, bueno, a part de que les fall perquè he competit molt poc, supos que també les fall perquè sé que és de vital importància per jo, pues, per seguir jugant, pues, guanyar aquests punts. I jo sé que si una vegada que perdes primer set, pues, no puc lluitar per el partit. Avui.
Doncs Nadal, que retornava en aquest godó després de 2 anys d'absència i després de 681 dies sense competir sobre terra batuda, diu adéu al jugador que ha guanyat aquí 12 títols i deia que tenia la sensació que aquest seria el seu últim godó. Per tant, avui hem vist l'últim partit de Rafa Nadal. En joc en aquests moments, un dels grans favorits a aixecar el títol, Stefanos Tsitsipas, està jugant davant Sebastian Hofner. De moment 6-4 i 3-2 favorable al grec. També ha guanyat un altre favorit, Casper Ruud, està emportant la victòria de davant Alexander Muller per 6-3 i 6-4.
Gràcies, Anna. Per cert, que aquest vespre Paula Badosa jugarà els vuitens de final del torneig de Stuttgart contra l'actual número 2 del món, la bielorussa Arina Sabalenka. I en futbol, el Barça, que ha eliminat aquest dimarts als quarts de final de la Lliga de Campions després de perdre a Montjuïc 1-4 davant el Paris Saint-Germain. Els blaugranes s'avançaven amb el gol de Rafinha al minut 12, però l'expulsió de Ronald Araujo a la mitja hora de joc condicionava molt el partit. Dembélé empatava el partit, Vitinha avançava als parisencs i el doblet d'Mbappé sentenciava el Barça.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint les notícies en xarxa que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
attention. Oh. Let's all form a line and focus.
We can do it in the mix. I leave and raise the privacy shade. If we do it in a six, everything his and hers. I know you like sipping, can't move in you till your vision blurs. Exquisite furs, this preferred. You even got a set of keys to the spizz and jurors. But your man, it ain't promise. I'm the kid that'll make sure you keep that tan from St. Thomas. It's no trouble at all.
Bona tarda, so són dos quarts de vuit.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern espanyol designarà l'edifici de la prefectura de Via Laietana com a lloc de memòria. El Consell de Ministres també aprovarà una comissió per avançar en la restitució de les figures de Lluís Companys i Salvador Puig Antich. Maria Pagès.
Així ho ha dit el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, que amb tot però assegura que això no significarà que la policia marxi d'allà.
Ese edificio en la Via Laietana va a ser designado lugar de memòria con el expediente preciso y, por tanto, así será acorde a lo que es la Ley de Memòria Democrática de octubre del año 2022 y su futuro uso será lógicamente acordado entre todas las administraciones desde el consenso, el diálogo compartido y la mejor decisión que podamos tener entre todos, ¿no? Pero que será el lugar de memoria, lo traslado con absoluta seguridad.
Neix una associació per promoure el català al sistema sanitari davant una situació d'emergència lingüística.
L'entitat proposa crear un síndic de la llengua a cada centre i un pla d'acollida per a metges residents. El president de l'associació, el doctor Lluís Mon, adverteix que el primer que cal és la conscienciació del problema del català a la sanitat pública.
La nostra primera feina seria de conscienciació de la gent, que pensin que s'ha de fer alguna cosa, no? Si no aconseguim això, per molt que facis cursos de català, no avançaràs, no? Aquesta feina, no sé si és possible o no, però s'ha d'intentar, jo crec.
Els Mossos d'Esquadra investiguen l'aparició d'un cadàver aquest migdia surant al riu Ebre.
El cos estava en un estat avançat de descomposició.
Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
Un veí ha estat qui ha donat el crit d'alerta al voltant de la 1:30 del migdia quan ha vist el cadàver surant al riu. Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius de la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra qui s'han fet càrrec de la investigació. De fet, des del cos policial han assegurat que estan a l'espera de fer l'examen forense per determinar si la mort ha estat natural o violenta.
En cultura, el govern dona el tret de sortida a la celebració de la Diada de Sant Jordi amb la lectura del tradicional pròleg que ha anat a càrrec dels escriptors Jordi Puntí i Clara Caraltú.
Pere Aragonès ha clos l'acte que ha comptat amb les actuacions musicals de Sara Roy. El president assegura que la Diada de Sant Jordi ha de ser també un dia per reivindicar la llengua.
Però també el dia de Sant Jordi reivindicam amb més força que mai la nostra llengua, la llengua catalana. I ho hem de fer amb tot l'orgull i sense cap tipus de complex. Reivindiquem que és una llengua tan vàlida per fer-ho tot a la vida, com qualsevol altra. Una llengua que ha patit i pateix intents de minorització, encara avui, i que necessitem tenir-ne cura més que mai.
I en esports, Jordi Cervantes més Jabari Parker pel Palau Blaugrana.
L'ale pivot del Barça ha renovat amb el conjunt blaugrana per a les pròximes dues temporades, fins al 2026. El jugador nord-americà de 29 anys va arribar al Palau després de 8 temporades a l'NBA. Parker suma un total de 65 partits disputats, fins ara superant els 10 punts de mitjana.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, planada, serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una temperatura força fresqueta, la que tenim a hores d'ara a gran part de Catalunya, també a les comarques de Ponent o de Tarragona, on ahir pujava la temperatura màxima, avui ha anat descendint i, per tant, un ambient ja molt més propi per a aquestes dates i fins i tot una mica fresquet. A més, va bufant el vent a les comarques de l'Ebre, també les del Pirineu i a l'Alt Empordà, fent que hi hagi encara més sensació de fred. I els núvols que tornen a augmentar a gran part de les comarques de Girona i del nord de Barcelona, núvols que al llarg d'aquesta nit acabaran deixant alguns plogims una altra vegada d'una forma dispersa. No estarem parlant de grans quantitats d'aigua i sobretot al voltant del Vallès Oriental, el Barcelonès, el Maresme, la Selva, el Gironès i el Baix Empordà, igual que al sud de la Garrotxa. Hem vist el dijous, també despertarem amb aquests núvols abundants a cavall de Barcelona i de Girona. Fins i tot s'estendran una mica al camp de Tarragona. Demà al migdia s'obriran clarianes per tornar a aparèixer més nuvolades demà a la tarda amb xàfecs que arrencaran del Prepirineu i viatjaran fins a la costa de Barcelona i de Girona. I la temperatura no acabarà de remuntar. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Del Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs hem de dir que la situació viària encara presenta algun punt de lentitud, però resumint, la situació ha millorat força. Hem tingut una tarda amb diverses incidències. Encara hi ha alguns punts de lentitud a la ronda de dalt en sentit Trinitat i, per tant, aquí hi ha un tram d'uns 6 quilòmetres de circulació lenta i caldrà encara circular amb prudència. I en aquesta mateixa via s'ha produït a la tarda un accident i encara en sentit Castelldefels hi ha un tram que hi ha una mica de lentitud. Pel que fa als accessos nord, menciona la P7 a la Roca en sentit Girona, 3 quilòmetres, i a la B30, a lateral de la P7 a Barberà, en sentit Girona, 2 quilòmetres de circulació amb lentitud. A la resta de vies se circula ja sense incidències. Que tinga molt bona tarda.
Hola, Teresa. Sí, sí, t'entenc. Viure el camp és guai, però si estàs tranquil. Mira, t'envio per mail la info de les assegurances i l'alarma i ho comentem, d'acord? Gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Ho dèiem en titulars, el govern espanyol assegura que designarà l'edifici de la prefectura de Via Laietana com a lloc de memòria. Així ho ha dit el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Àngel Víctor Torres, que amb tot però assegura que això no significarà necessàriament que la policia marxi d'allà.
La decisió sobre això dependrà del Ministeri d'Interior i de moment no hi ha cap intenció de traslladar la Prefectura Superior de la Policia Nacional a Catalunya. El ministre ha fet aquest anunci després de reunir-se a Barcelona amb l'alcalde Jaume Collboni, que per la seva banda li ha demanat que el govern vagi més enllà perquè no quedi només en un acte simbòlic. En aquest sentit, dimarts vinent, el Consell de Ministres ha d'aprovar un acord per la Comissió de Restauració, que entre d'altres hauria de restituir les figures de Lluís Companys i Salvador Puig Antic.
Sí, com sigui, però Collboni també li ha recordat al ministre que cal anar més enllà i aprofundir també en l'anul·lació dels processos judicials de Companys i Puigantí, que és una històrica reivindicació tant de les associacions antifranquistes com de la família de l'activista que continua la seva lluita als tribunals per aconseguir aquesta fita. Carina Bebé.
El ministre socialista ha donat pocs detalls sobre aquest anunci sorpresa, ja que recordem fa un any el PSOE va tombar al Congrés la iniciativa de convertir la comissaria de Via Laietana en un centre de memòria, al·legant que els temps de repressió ja estaven superats. Ara, però, el nou govern de Pedro Sánchez advoca per recuperar aquesta reivindicació ciutadana i política. Escoltem l'anunci que ha fet Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica.
Ese edificio en la Via Laietana va a ser designado lugar de memoria con el expediente preciso y, por tanto, así será acorde a lo que es la ley de memoria democrática de octubre del año 2022 y su futuro uso será lógicamente acordado entre todas las administraciones desde el consenso, el diálogo compartido y la mejor decisión que podamos tener entre todos, ¿no? Pero que será lugar de memoria lo traslado con absoluta seguridad.
El ministre també s'ha compromès a anul·lar els judicis franquistes a Lluís Companys i Salvador Puig Antic, a assegurar que la llei de memòria democràtica considera nul·les aquestes sentències. Justament enguany s'ha commemorat el 50 aniversari de la mort de Puig Antic i l'any vinent es commemorarà el 50 aniversari de la mort del dictador Francisco Franco.
Doncs en declaracions al Notícies en xarxa, l'antropòleg i professor de la Universitat de Barcelona, Manuel Delgado, ha considerat una broma de mal gust la continuïtat de la policia a la Via Laietana mentre es declara l'edifici espai de memòria.
Per Delgado, el govern de Pedro Sánchez arriba 55 anys tard i malament. Sobre la declaració del lloc de memòria a la prefectura de Via Laietana, Delgado no li veu cap sentit si l'edifici no podrà ser visitable.
És un indret que és justament de memòria, perquè la pàgina memòria, els que han estat, els que se'n recorden, però també, sobretot, els que no se'n recorden no ho saben. Si realment no es pot convertir en un espai didàctic on fer una pedagogia del que va ser el franquisme, pues, sincerament no veig quina operativitat pot tenir.
I sobre la comissió de restitució de figures, com Lluís Companys i Salvador Puig Antic, l'antropòleg i activista franquista, ha estat molt crític amb la doble vara de Marí, amb la doble vara de Madí que s'està fent servir, i acusa el govern de distingir entre víctimes bones i dolentes del franquisme.
Notícies en xarxa.
Més titulars de la jornada. Neix una associació per promoure el català al sistema sanitari davant una situació d'emergència lingüística. L'entitat proposa crear un síndic de la llengua a cada centre i un pla d'acollida per metges residents.
Promoure l'ús del català en l'àmbit de la salut. Amb aquest objectiu neix l'associació Metges Salut per Català, que s'ha presentat aquest dimecres a Barcelona. Algunes de les propostes són crear una figura a cada centre que vetlli per l'aplicació de la política lingüística, una mena de síndic del català, o un pla d'acollida per a residents. El president de l'associació, el doctor Lluís Mont, adverteix que el primer que cal és la conscienciació del problema del català a la sanitat pública.
La nostra primera feina seria de conscienciació de la gent, que pensin que s'ha de fer alguna cosa, no? Si no aconseguim això, per molt que facis cursos de català, no avançaràs, no? Aquesta feina, no sé si és possible o no, però s'ha d'intentar, jo crec.
En la presentació, el conseller de Salut, Manel Balcells, ha demanat una cultura de comunicació en català dins les organitzacions sanitàries abans d'exigir-ne el coneixement en els llocs de treball.
En clau política, el candidat socialista a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa, prioritzarà els partits d'esquerra per formar govern si arriba a ser investit president.
En una entrevista al Notícies en Xarxa, Illa ha fet una crida als ciutadans que no l'han votat mai per guanyar de manera àmplia el 12 de maig i lamenta que l'hagin intentat perjudicar amb el cas Coldo de presumpta corrupció en la compra de mascaretes durant la pandèmia quan era ministre de Sanitat.
Maite Polo.
Illa ha diferenciat entre els acords amplis necessaris sobre determinats temes i un eventual pacte per formar el pròxim executiu català. Per donar estabilitat a Catalunya, està disposat a arribar a pactes amb tothom, excepte amb Vox i el partit de Sílvia Orriols. Però per formar govern, primer de tot, Illa diu que s'escoltarà els partits d'esquerres.
Jo no vull fer un govern contra ningú, jo vull fer un govern a favor de Catalunya. Crec que Catalunya, per resoldre alguns problemes de fons, necessita acords molt, molt amplis, no? Per tant, voluntat d'acord. Doncs amb tothom, excepte amb aquells que practiquen discursos d'odi, que són Vox i Oriol, per formar govern és una altra cosa, no? Ha d'haver-hi una major afinitat i hem de veure, per respecte als ciutadans de Catalunya, què diuen ells el 12 de maig, no? Partits més llet que d'esquerres i tinc més coincidències, lògicament, no?
En relació al cas Coldo, de presumpta corrupció en la compra de mascaretes, Illa lamenta que hagin aprofitat el cas per intentar perjudicar-lo.
Jo és un estil de fer política que no comparteixo, que em sembla que no porta enlloc.
Illa ha condemnat les agressions que hi ha hagut els darrers dies contra dos polítics, un del País Basc i un altre de Pontferrada, a Lleó.
Doncs el president i candidat d'Esquerra, Pere Aragonès, ha advertit al PSC que s'haurà de moure si vol tancar pactes, ja que els seus requisits són el referèndum, el finançament singular i el reforçament de l'estat del benestar i del català. D'altra banda, Ciutadans vol impedir que Carles Puigdemont sigui candidat el 12 de maig, fet al qual, de moment, Junts per Catalunya treu importància. Mont Carvajal.
Preguntat per les declaracions d'Illa a la xarxa en què prioritza acords amb les esquerres, el president de la Generalitat i candidat d'Esquerra, Pere Aragonès, ha respost que les seves condicions per pactar són acordar les bases per al referèndum, negociar un nou finançament singular i reforçar el benestar i el català. Per pactar amb Esquerra s'hi hauran d'adaptar.
Qui es vulgui afegir, qui vulgui discutir-les amb mi, estaré disposat a parlar-ne amb tothom. És evident que hi ha algunes formacions en les que, en alguns d'aquests aspectes nuclears, estem molt allunyats, per tant s'hauran de moure si volen algun tipus d'acord.
De la seva banda, Ciutadans ha presentat un recurs judicial contra la decisió de la GEC d'avalar la candidatura de Carles Puigdemont, amb l'argument que no viu a Catalunya. Una demanda que no preocupa el cap d'estratègia electoral de Junts, Albert Batet.
No sabem les decisions que prendran, però en tot cas sabem com combatre-les, com enfrontar-nos-hi, com lluitar-ho, com negociar-ho, com plantar cara, com aixecar-nos davant les dificultats, com han fet aquests 6 anys i mig a l'exili i com fer-nos respectar.
Junts ha presentat la seva campanya, el cartell principal. El principal és Puigdemont en cotxe per reforçar la idea del retorn i l'eslògan Catalunya necessita lideratge.
En la crònica de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen l'aparició d'un cadàver aquest migdia surant sobre el riu Ebre dins del terme de Campredó entre la Pedrera i Font del Quinto. El cos estava en un avançat estat de descomposició. Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
Un veí ha estat qui ha donat el crit d'alerta al voltant de la 1:30 del migdia quan ha vist el cadàver surant al riu. Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius de la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra, qui s'han fet càrrec de la investigació. De fet, des del cos policial han assegurat que estan a l'espera de fer l'examen forense per determinar si la mort ha estat natural o violenta, així com per determinar també el sexe com l'edat del mort i s'ha encaixat dins del perfil de les prop de 4 persones desaparegudes a les Terres de l'Ebre des de l'inici d'any. El lloc on s'ha trobat el cadàver és un punt on el riu fa meandre i l'aigua s'hi arremolina. De fet, no és el primer cop que apareix un cadàver a la mateixa zona. L'última vegada va ser l'any 2020.
Almenys 32 detinguts en una operació contra un grup violent vinculat als Latin Kings a punts de les demarcacions de Tarragona i Barcelona. La nova ràdio, Laura Navarro.
La Guàrdia Civil ha detingut almenys 32 persones en una operació contra un grup violent vinculat a bandes d'origen llatinoamericà. A banda dels detinguts s'han fet 13 escorcolls, dos dels quals han estat a Reus i els altres 11 a l'Hospitalet de Llobregat. Tot i així, algunes fonts assenyalen que també hi haurien hagut entrades i escorcolls en altres municipis de la demarcació de Tarragona, com Segur de Calafell i Cunit. El dispositiu continua en marxa perquè falta executar un escorcoll a Granollers, tot i que la Guàrdia Civil està esperant la resposta del jutjat d'instrucció perquè aquesta entrada no estava prevista en un inici. Segons la policia, en uns dies informarà del dispositiu, ja que actualment no hi ha més informació perquè el cas es troba sota secret d'actuacions.
I els Mossos d'Esquadra, juntament amb la Policia Nacional i la Policia Portuguesa, han desarticulat una banda criminal que hauria blanquejat més de 10 milions d'euros.
En l'operatiu es van fer 13 entrades i escorcolls a Catalunya, Madrid i Andalusia. És una investigació que va començar lligada a una altra operació antidroga de l'any 2018.
Més coses. Fa 3 setmanes que l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat va decretar el desallotjament dels veïns i veïnes de l'edifici i el Barco. Avui s'ha organitzat una manifestació on les famílies es queixen de la gestió feta per l'equip de govern. Esplugues Televisió, Josep Cullell.
Una cinquantena de veïns i veïnes de l'edifici del Barco estan manifestant encara a hores d'ara davant l'Ajuntament d'Esplugues per protestar davant la gestió que ha fet el govern municipal de l'edifici al Barco. Quan es compleixen 3 setmanes des que el govern va decretar el desallotjament dels veïns i veïnes a conseqüència d'un informe tècnic que al·legava estat de ruïna, les veïnes han dit que l'Ajuntament no els està ajudant lo suficient i que dilluns hauran d'abandonar els seus hotels i, per tant, no tindran cap solució habitacional. Els mateixos veïns també han dit que, tot i així, ells segueixin lluitant per la via judicial.
Doncs l'advocat ens ha informat que el jutjat ha acceptat les cautelars i ara pues, demanen que l'Ajuntament s'ha de pronunciar i estem a l'espera de... aviam si realment el podem arribar a fer.
A hores d'ara també s'està donant a terme un ple municipal on diversos grups de l'oposició han presentat mocions per demanar una comissió d'investigació que determini les actuacions que s'han fet durant el desallotjament de l'edifici al Barco. A part, diversos veïns han entrat a dintre el ple, on faran preguntes a l'Ajuntament per tal de demanar una solució definitiva.
I en la plana més social, el gremi de floristes preveu vendre 7 milions de roses aquest Sant Jordi, 1 milió més que l'any passat. Una previsió d'èxit, sobretot perquè enguany la tradicional Diada s'escau en dia laborable dimarts vinent. Helena Puigdueta.
El gremi preveu vendre enguany un 20% més de roses que l'any passat. La gran majoria, un 63%, originàries de Colòmbia, encara que també n'arriben d'Equador i Holanda. Aquest serà, però, l'últim any de la rosa nacional. L'anecdòtic 2%, produït bàsicament a València i el parell de pagesos que queden al Maresme, pleguen. Falta de relleu i poca rendibilitat del producte. Miquel Batlle és el president del gremi de majoristes de Mercabarna Flor.
El Sant Jordi, el productor d'aquí, el va superar. No hi ha més. O sigui, produir, antigament parlem de 4, 5, 6 milions de roses, era impossible i inviable aquí al Maresme. Aleshores, ells mateixos no podien abastir tot el volum que hi havia de ventes i s'havia de portar de fora. I a la llarga, doncs, el que us he dit, les terres es van esgotant, el relleu generacional no hi és, i tot això ha portat a que realment acabi per ser anecdòtic.
Vinguin d'on vinguin, les roses vermelles seran indiscutiblement les més demandades, i a partir de 4 euros, en funció de l'embolcall que cada vegada més es fa amb materials naturals i vegetals.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten l'Espluga FM, Ràdio Tremp i Olot FM.
Les façanes d'alguns comerços de la Conca de Barberà llueixen un cartell per reclamar el nom del seu establiment o propietari i evitar els microracismes que es deriven en anomenar xino o paqui a un supermercat o bazar. El propietari del supermercat Espluga de Francolí, Coran Chassat, parla d'aquest canvi.
Antes no decía nadie y ahora la gente dicen que estamos aquí con el tienda de pakistaní y le dicen que estamos aquí con el Rustam y con el Kuram.
Els cartells s'han personalitzat per cadascun dels comerços afectats.
A Tremp, a les portes de Sant Jordi, aquest matí s'ha presentat el primer conte infantil d'Alba Jussà a través del seu projecte Llavors d'Oportunitats. El conte, titulat Llavors, qui sóc, parla d'una hortalissa que no sap qui és i que farà un viatge per esbrinar-ho. Amb aquest conte, petits i grans aprenen quines són les propietats de la tomata, el pebrot, la ceba i altres verdures. Alba Jussà és una cooperativa d'iniciativa social d'atenció a les persones, especialment d'aquelles amb discapacitat intel·lectual o mental.
I a Olot, l'Associació de Comerciants presenta la campanya La Primavera als Aparadors. Es tracta d'un concurs amb el qual els participants podran entrar en un sorteig i guanyar diferents premis. En dona més detalls la dinamitzadora de l'associació, Cristina Porçals.
Trobem que la gent d'Olot, sobretot, passeja o va tant de bòlit que no es para a mirar els aparadors, no? El producte que hi ha als aparadors.
Amb aquesta campanya, l'associació espera dinamitzar el comerç local en una època en la que fins ara no organitzaven activitats.
En cultura, el govern dona el tret de sortida a la celebració de la Diada de Sant Jordi amb la lectura del tradicional pròleg que ha anat a càrrec dels escriptors Jordi Puntí i Clara Caraltó.
Pere Aragonès ha clos l'acte que ha comptat amb les actuacions musicals de Sara Roy. El president assegura que la Diada de Sant Jordi ha de ser també un dia per reivindicar la llengua.
David Gallofré.
La Diada de Sant Jordi ha començat a escalfar els motors amb l'acte institucional Pròleg de Sant Jordi. La tradició es va iniciar l'any 2022 i enguany els protagonistes han estat els escriptors Jordi Puntí i Clara Caraltó. Els dos autors han presentat dues reflexions sobre la imaginació, l'educació i la llengua. El president del govern català, Pere Aragonès, ha tancat l'acte amb una reivindicació de la llengua catalana.
Però també el Dia de Sant Jordi reivindicava amb més força que mai la nostra llengua, la llengua catalana. I ho hem de fer amb tot l'orgull i sense cap tipus de compromís. Reivindiquem que és una llengua tan vàlida per fer-ho tot a la vida, com qualsevol altra. Una llengua que ha patit i pateix intents de minorització, encara avui, i que necessitem tenir-ne cura més que mai.
El pròleg de Sant Jordi ha tingut lloc al Palau de la Generalitat.
I un festival obert als carrers de Tona, inclusiu i amb novetats, així es presenta la 8a edició del festival Una Tona de Màgia, que es desplegarà del 3 al 6 de maig al 9FM, Clàudia Dinarès.
Durant 3 dies, el municipi acollirà una trentena de propostes per tots els públics. Amb l'infinit com a fil conductor, la gran novetat de l'edició serà la ruta màgica que el director del certamen, Jordi Pota, oferirà en un indret que s'estrena al festival, al Camp de les Lloses.
Serà l'única ruta màgica que es farà en tot el cap de setmana, on farem una ruteta màgica explicant el Camp de les Lloses, mitja horeta, i després acabem amb l'espectacle d'en Xado. Aquesta ruta és una ruta que es podrà anar fent diverses vegades durant l'any si el Camp de les Lloses ho veu a dia.
Aquesta no serà l'única novetat. Tant dissabte com diumenge, la plaça Major acollirà un vermut musical, una aposta perquè l'activitat del municipi sigui constant i que permeti també connectar les activitats de matí amb les activitats de tarda. En la seva 8a edició, el festival tornarà amb tallers de màgia, la sessió golfa i la cirereta del pastís, la gala internacional. Diumenge serà Jordi Pota qui tancarà l'edició. Ho farà amb l'estrena de Què Juguem Show, el seu nou espectacle.
I per tancar aquest bloc cultural, una nova recomanació literària per aquest Sant Jordi, avui de la mà dels companys de Ràdio Sallent, Anna Hernández.
Escriure un llibre amb el mòbil a dins d'un bus recorrent 12.000 quilòmetres d'entre l'Equador i l'illa de Holbox, a Mèxic. Passar a treballar en una escola de màxima complexitat, agafar un any sabàtic per recórrer durant 7 mesos l'Amèrica del Sud, convertir la passió per la lectura a que una editorial publiqui la teva novel·la i en només 4 mesos vagi per la quarta edició. Pot semblar una utopia, però és el cas real del Marc Font, gironellenc d'origen i manresà d'adopció. Sense ser-ne conscient, va acabar publicant La modista de Gràcia i ell mateix explica de què tracta.
Us heu d'imaginar una finca de Barcelona, d'aquestes tan boniques modernistes. Al principal hi viu un noi que es diu Xavi, que és periodista, que treballa a La Vanguardia. De cop i volta, un dia a mitjanit, a les 3 del matí, truquen la porta, apareix una senyora amb un barnús blanc tacat de sang. I la Loreto s'acosta cap al Xavi, se'l mira, l'agafa de les mans i li demana: "Oi que sóc guapa."
La situa entre la novel·la negra i costumista, perquè a banda de la clara trama fosca hi ha un gran retrat de la ciutat de Barcelona i la seva societat. Després del seu llarg viatge, ara és professor de català i assegura que el millor regal és quan els alumnes li diuen que han llegit el seu llibre.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda. El Barça acaba de renovar a Jabari Parker, el jugador blaugrana, per dues temporades més fins al 2026. L'aler pivot nord-americà de 29 anys va arribar al Palau Blaugrana fa 9 mesos, després de 8 temporades a l'NBA.
Starting in the few couple weeks
El primer repte és en les properes dues setmanes en l'eliminatòria davant l'Olympiacos. Espero que siguin duels intensos amb dues aficions entregades i molta energia. Els dos equips lluitem pel títol i recordo quan vam jugar allà amb l'afició grega entregada. Hem d'intentar omplir el palau de l'afició blaugrana.
Try to fill up the audience as much as we can as with Barcelona fans.
Jabari suma ja amb la samarreta blaugrana 65 partits disputats fins ara, superant els 10 punts i 3 rebots de mitjana per partit. El Barcelona Open Bank Sabadell s'estan disputant avui els setzens de final i Rafa Nadal ha caigut eliminat davant l'australià Alex de Minaur, un Nadal que ha destacat la història d'aquest torneig. Anna Freixa, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, Rafa Nadal no ha pogut guanyar el partit de segona ronda, ha perdut davant Alex de Minaur per 7-5 i 6-1. Avui un duel molt més complicat perquè s'enfrontava al número 11 del rànquing ATP. Recordem que Rafa Nadal va dir a principi de setmana que tenia la sensació que aquest seria el seu últim godó, per tant aquest ha estat el seu últim partit. Al finalitzar el partit, doncs s'ha anat a la sala de premsa i ha valorat els seus 12 títols aconseguits aquí a Barcelona.
Donde los mejores jugadores de la historia han pasado por aquí y bueno, yo siempre he sido alguien que aparte de jugar en casa, pues siempre he respetado mucho lo que es la historia de nuestro deporte, ¿no? Y yo creo que este es uno de los torneos con más historia dentro de nuestro deporte y encima pues se juega realmente en un club de tenis, ¿no? Donde tiene vida diaria y eso creo que hace este torneo muy, muy, muy diferente a la gran mayoría, ¿no?
Doncs aquí Rafa Nadal ja ha guanyat 12 títols i la peça central que porta ja el seu nom des de fa alguns anys. En joc en aquests moments Tsitsipas davant Ofner. Té dues pilotes de partit del grec, està a punt d'aconseguir la victòria, ha guanyat el primer set 6-4 i està guanyant aquest segon doncs 6-5 i 40-15. Per tant, dues pilotes de partit pel grec ara mateix. També ha guanyat Casper Ruud, un dels altres clars favorits al títol.
Gràcies, Anna. En vol, el Barça juga al Palau a partir de les 8 del vespre davant la de Mar del Lleó. Es tracta d'un partit avançat de la jornada 27 per donar marge als blaugranes per preparar els quarts de final de la Champions davant el PSG, que arrenquen el 25 d'abril. Recordem que el Barça conqueria dissabte la seva 14a lliga consecutiva i rebrà a un conjunt lleonès que és cinquè a la classificació. Més encara en handbol, també hem de dir que el balonmano La Roca confirmava plaça aquest dimecres per a la fase d'ascens a la divisió d'honor plata, la segona categoria estatal. L'altre bitllet se'l disputaran el Sant Cugat, que ho té tot de cara, o bé l'Oart Gràcia. I en tenis taula també en joc, en marxa el partit del Tramuntana Figueres de la superdivisió femenina que visita la pista de l'Universitat de Burgos.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La segona malgrat. I'm gonna get you, baby. Ona malgrat. I'm gonna get you, baby. Baby, I'm gonna get you, baby. Baby, I'm gonna get you, baby.
Vam voler arribar allà on surt el sol. Mai havíem sentit tan nostre el temps com l'estiu que vam emprendre el vol, com ho sé. Un desig per cada estel fugaç, un paisatge nou a l'horitzó, despertar davant de tots els mars d'aquest món. Si has sentit quan cau el sol, aquella enyorança estranya. Si el teu cor batega trist, emprèn el vol, no t'ho pensis més i salta. Tantes vides que no hem agafat, tants adeus amb el sol del matí, tants cops reparant el cor trencat que viatja amb mi. Si has sentit quan cau el sol aquella enyorança estranya, si el teu cor no t'ho pensis més i salta. Els teus ulls profuns i foscos m'hi he perdut en matinades.
Notícies en xarxa.